El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Un momentet, un moment. Benvinguts a la tertúlia del Gall del Monestir, que estàvem parlant i s'ha encès el llum, que vol dir que els micros ja estan encesos, i s'ha d'anar en compte perquè a vegades fora de micros diuen coses que després més val que no se sàpiguen. Tenim amb nosaltres a l'estudi Ramon Barnil, Josep Maria Balcell, Joan Ramon Armadà, Jordi Piella, Joan Alzina. Molt bon dia als quatre.
Bon dia.
I estàvem parlant de futbol, del partit d'ahir del Barça, que com els cinc som aficionats al futbol, doncs estan comentant que no ens va acabar d'enganxar el partit.
No, era un no? Partit avorrit, Jordi. Un partit avorrit. Sort dels quatre gols, això ens va salvar una mica.
Que no és poca cosa, eh?
Sí, no, bueno, home, el Potente Almeria, que no... Bueno, no, molt dolents eren, vull dir, no, entre nosaltres.
Sí, no, no.
Excepció de l'ex-espanyolista aquell, que encara corria bastant, molt, però molt, molt, però a l'hora de finir, pues, no...
Jo me'l mirava amb simpatia per l'entrenador, el Sergi Barjuan, començava per aquí, s'estrenava al camp del Barça, i per tant això li havia de portar molts records i moltes vivències, i feia gràcia, d'una certa simpatia la generava.
Sí, sí, vivències segur, perquè la roda de premsa d'ell era quasi com si fos un del Barça més, no? Les emocions que hem tingut, saludava aquest, saludava l'altre, no sé què, aquests jugadors ho fan molt bé, Luis Enrique té un bon... Bueno, no,
potser estava deixant el currículum, per sí, algun altre moment.
Per si hi ha crisi, però me dius, ostres, vaia roda de premsa, si estàs parlant de l'equip contrari, no del teu, però bueno... Bueno, és el Sergi Barjuan.
Algun comentari més?
Sí, simplement aclarir que a mi no m'agrada el futbol.
Ah, no t'agrada el futbol?
No, m'agrada parlar de futbol perquè...
Ah, vaja.
Per fastidiar una miqueta el personal, i perquè considero que qualsevol pot fer-ho, inclús jo, que no en tinc ni idea. Però no m'agrada, m'avorreix profundament el futbol. I els únics partits durant l'any que sóc capaç de veure són les finals a les que jugui el Barça, o algun Barça-Madrid, per allò del morbo que té. Però difícilment em trobareu sentat al sofà o amb una cadira de l'estadi, mai.
Jo ahir no vaig poder veure, per exemple, la segona pària, i a mi això em costa. Tinc remordiments amb el culer, per estava treballant, estava fent una entrevista, i no vaig poder veure la segona part. I després vaig passar-me tota la primera part criticant a Suárez, i després es veu que va marcar dos gols, i tots els meus col·legues pel WhatsApp m'estaven matxacant que sóc un oportunista i tot això. Però bé, jo he dit això perquè guanyem 4-0 i sembla que s'acabi el món perquè no juguem d'aquella manera, que tot plegat, jo intento trencar llances a favor de no...
Dels 3 punts.
No dels 3 punts, o sigui, no resultat per resultat, però sí que podem guanyar de diferents maneres, no sempre, diguem, tocant la pilota 50 vegades al mig del camp. Ara,
aquest
lamentablement, no ho podem fer.
Aquest és el conformisme legendari que a mi em posa dels nervis.
Quin conformisme?
No, és que hem guanyat i això,
no,
es tracta. No,
t'estic dient que no som resultadista.
Gols, no, aviam, tot ha de tenir una relació lògica. I entenc que el client del futbol, que al final és l'aficionat, el soci, el que vol és veure espectacle i guanyar. Però espectacle i guanyar. Quan només es guanya, doncs ha obtingut la meitat d'allò que havia anat a buscar. I com que jo sempre penso una miqueta en clau empresarial, dic, cony, si els jugadors tinguessin alguna relació amb allò que coneixem com un treballador, doncs els hauríem de valorar en funció de la feina que fan i els resultats que obtenen. I quan només entreguen la meitat del que se'ls demana, doncs això hauria de tenir una repercussió.
Però ells tenen primes quan guanyen els títols?
Sí, però no tenen penalitzacions quan fan pena. No? Llavors, no guanyar per 200-0 a l'Almeria ahir és fer pena. I, a més, fer un partit avorrit, doncs encara més. I la gent allà aguantant unes hores una mica estranyes. No? Bueno. Però esteu tots contents? Doncs escolta'm, jo ho celebro, que estigueu contents, i em dedico a altres coses.
A mi m'hauria agradat el nou arribar al 9-1, sí. I amb els mateixos...
I amb un repòquer.
Exacte, amb un repòquer, i algun gol més del Messi, ja que no venia d'aquí, que es fes un o l'altre.
Per cert, el que no se sap res són de les eleccions a la presidència del Barça.
Què vols dir, no se sap res?
No, que no s'han convocat.
Se sap que el Bartomeu deu estar totalment penedit de convocar-les, vist que ara estan guanyant.
I a més, que no ho veus, que tot és campanya electoral.
N'hi haurà, doncs, segur.
Sí, home, totes les coses que fan són una cara a la galeria, però després pots reprimir-les un altre cop.
En quin termini s'han de convocar?
Ah, doncs no en tinc ni idea, però crec que no...
No s'ha citat gaire temps, sembla que és un mes o una cosa així.
Ells apuraran al màxim.
En un mes han de
recollir les firmes. Exacte, sí senyor. Aquí és que ho han posat tot... Bueno, No se'ls amina això, si vas al Madrid encara és pitjor, vull dir, has de recopilar les firmes i després avalar la Bíblia, vull dir, no el procedatge aquest, sinó tres vegades, i, bueno, en fi, allà només pot ser un Florentino Pérez.
Les interferències judicials aquí poden jugar un paper important,
bueno,
no?
Bueno, no sé, sí, de fet, aviam, jo crec que hi ha un clamor popular, almenys per la meva zona, que no dic res i tal, que aquesta Junta té molt malament per sortir un altre cop, vull dir, bueno, per allà, no sé qui guanyarà ni qui es presentarà, però que poca gent tindrà recolzament d'aquesta Junta. No,
l'únic que els pot salvar en aquest cas és la piloteta, o sigui que en aquest cas el Barça acabi fent una molt bona temporada.
Crec que ni siquiera.
I guanyi... No, no, jo estic d'acord amb tu, fins i tot amb un Barça que hipotèticament imaginem que guanyés els tres títols, que seria la festa major més gran com a culer, fins i tot amb això jo penso que el soci ha de veure que una cosa en aquest cas és el joc i l'altra cosa és la gestió del club, i portant-se d'aquesta manera amb els altibaixos que hi ha hagut, amb el club als tribunals, el president d'ara, el president d'abans, tot el tema de Qatar, doncs tot això hauria de passar en unes eleccions que malgrat el resultat del equip.
Que sents converses allà que dius, ostres, que realment no teniu ni idea, no? Parlem de fitxar gent i no podem fitxar ningú.
Clar,
és que aquest agafo fotim fora, aquest també. Si no tenim...
Jo crec que això ajuda molt als diaris,
perquè la premsa esportiva posant portades de fitxarem aquest i fitxarem l'altre, perquè vas a fitxar si no pots. Jo no ho entenc, com si no passés res.
Amb una conversa amb el Florentino Pérez, diu... No, a Catalunya no faré res de moment, diu, perquè, cony, vull dir, sembla que tingui jo la mà negra, vull dir, de tot el que passa aquí, doncs no intento intervindre el mínim possible i anar-hi el mínim possible, és a dir, no, i això que Florentino té grans amics a Catalunya i és la base dels seus negocis, és a dir...
Amics o socis?
Socis i amics, vull dir, amics també, és a dir, dic que l'amistat entre el Florentino i el Miquel Roca és una amistat coneguda.
Parles d'àmbit empresarial.
Sí.
Econòmic,
sí.
Per això deia jo,
hi ha amistat personal entre el Puig i el Roca i ell, i el Rosell, bueno, el Rosell amb els fills, però és una amistat certa, vull dir, no, coneguda, i d'ell té molts interessos aquí, a part de ser el capital, on ell és un home de palla del Marc, i el Marc està entre Mallorca i Barcelona, és a dir, no. Els interessos econòmics bàsics els té. Quan té que vindre despatxat, ha de vindre aquí, perquè el Marc no es desplaça, així com així.
Per cert, Josep Maria, que tancaràs la llista d'iniciativa, ja sé que ho vau tractar una mica en la tertúlia passada, però aprofito que tenim els tertulians habituals, seràs el número 25, i ahir, per exemple, l'alcaldable d'aquesta formació, la Roser Casamitjana, va dir que creu que la feina que s'ha fet en els últims 4 anys mantindrà, com a mínim, els dos regidors que el partit ostenta en l'Ajuntament. I aniran en els 5 primers, a part, òbviament, de l'alcaldable, la Roser Casamitjana, en Ramon Gutiérrez, els independents Joan Barba i Isidre Maríes, i també l'exregidora i expresidenta del partit de Sant Cugat, Assun Reyes. Per què has fet aquest pas, Josep Maria?
Mira, per no mirar-me les coses des de la barrera, bàsicament. És a dir, aquí s'hi juga una cosa important, i penso a la ciutadania i la democràcia, i estem, jo diria, a l'inici d'un nou cicle polític, o al final d'una etapa, i aquí s'hi jugaran moltes coses. I aquesta etapa, o aquest cicle, s'engega amb les municipals, continuarà amb les autonòmiques, les generals, i per tant doncs entrem en un any políticament intens. A partir d'aquí, doncs, s'hi juguen moltes coses. Jo penso que el mapa polític canviarà moltíssim. Hi haurà un fraccionament. Jo vinc d'un corrent i d'un moviment d'esquerres, en aquest cas vinculat al Partit Socialista. El Partit Socialista ha fet, doncs, hi ha hagut una dispersió total, i en aquests moments doncs, no se sap ben bé on està cadascú. Llavors hi ha hagut el ressorgiment de primer Nova Esquerra Catalana, després del moviment d'esquerres, i moviment d'esquerres com a tal, com a nou partit, una dels propòsits o de les intencions que tenia va dir nosaltres formem part d'aquesta diàspora que hi ha hagut en el Partit Socialista, però la nostra vocació és tornar a intentar doncs, d'impulsar el que en podríem dir la confluència de les esquerres. I en aquest sentit es va dir no anirem a les municipals en solitari, sinó que intentarem doncs, coaligar-nos i intentar doncs, formalitzar coalicions d'unitat de les esquerres. Aquí es va intentar Sant Cugat, no ens en vam sortir,
I a partir d'aquí, més, va trobar doncs, una possibilitat, doncs, van trucar a les portes Esquerra Republicana i Iniciativa per Catalunya. Més, va fer una opció majoritària de lligar-se doncs, amb les municipals, amb Esquerra Republicana, i hi va haver un sector, i en aquest cas doncs, jo personalment, doncs, que optava doncs, que entre aquestes dues alternatives per sumar-nos a una força política d'aquí Sant Cugat, em va semblar que la que tenia més arrels de municipalisme, de trajectòria d'esquerres i de compromís amb les causes socials aquí Sant Cugat era Iniciativa. I aquest va ser el motiu que jo vaig fer com un gest de dir, em van demanar Iniciativa si m'hi volia comprometre, vaig dir no pas doncs, ni per fer carrera política, ni per sortir, ni per ocupar cap lloc, ni res, sinó com un gest de complicitat i vaig acceptar doncs, tancar la llista. Aquesta és la història simple, personal, sense missions.
Això és a nivell personal o a nivell de més, també?
A nivell personal.
Va com a independent?
Vaig com a independent, eh? Vaig com a independent.
Puc fer un parell de preguntes?
No, anava a fer una manifestació. Perdona. Fes. O sigui, en principi representa l'ala roja del mes, no?
No sé el que és ala roja.
Rojos de tota la vida.
No. Almenys tots són rojos.
Ah, val,
home, ja se suposa,
ja
no?
Ja estic tranquil, ja estic tranquil.
Moviment d'esquerra, no el veig jo de gaire color blau.
Bueno, però és l'ala dura, l'ala esquerrosa. O...
Jo diria, és dir, aquí els
dos... És nomenclatura més antiga.
Sí, sí.
Soc antic, jo, soc gran.
Doncs és molt simple, el relat i la crònica.
Jo deixa'm un parell de preguntes de periodista dolent. Veuràs que seran poc dures. Una és com s'ho han pres a Més, perquè clar, si Més pacta amb Esquerra Republicana i un membre de Més se'n va a Iniciativa, la pregunta és com s'ho han pres. I la segona és si això ho has fet també perquè, d'alguna manera, internament et sents més còmode amb l'opció nacional d'Iniciativa que no amb l'opció nacional d'Esquerra Republicana.
Primera pregunta, Més a nivell local, doncs hi havia els dos posicionaments, i dic majoritàriament doncs l'opció per Esquerra Republicana. Els altres, per tant, la meva decisió personal i com a persona doncs trencava una mica aquesta cohesió interna, però no es va qüestionar. I a nivell de direccions de més amunt, a nivell nacional, va semblar que de la mateixa manera que en altres municipis la coalició de Més s'ha fet amb Iniciativa també, per exemple a Cerdanyola, per exemple en altres poblacions s'ha fet l'aliança i la coalició Més i Iniciativa, doncs que aquí una persona, doncs recordo que el secretari d'organització d'una manera molt col·loquial em va dir, Josep Maria, no tinguis cap preocupació, no se t'obrirà cap expedient disciplinari per l'opció que hagis pres de sumar-te amb Iniciativa. Insisteixo en l'element de, diguem-ne, de sintonia amb una trajectòria santcugatenca d'Iniciativa. Jo a tot arreu on he anat doncs, amb iniciatives de tipus cultural, de tipus de reivindicacions, de manifestacions, de gent que activista, però en molts àmbits de la vida ciutadana a Sant Cugat, sempre m'he trobat amb la gent d'Iniciativa. I no recordo massa d'haver-me trobat potser amb altres formacions polítiques. Per tant, doncs, això m'entrava una sintonia personal amb la gent i amb les persones i amb la trajectòria. I això, bàsicament. A nivell d'aquesta pregunta més capciosa, és cert que em sento més còmode amb aquesta mena de posicionament més, no sé si més indefinit o més plural que té Iniciativa.
Ja indefinit ho has dit bé.
O que no pas, doncs, el d'Esquerra. I això incideix a nivell de la meva percepció que jo no entenc massa l'accent en què les eleccions municipals hagin de tenir també un marcat accent, entre cometes, nacionalista. Jo penso que les municipals són per enfocar i encarar els problemes, la gestió dels recursos i els accents i les prioritats doncs, de gestió d'un govern municipal, i tot el que passi d'aquí doncs, està bé doncs, per acompanyar i per fer discurs, però que no és el prioritari. Per tant, la força política que insisteixi més en una dimensió que no és la que toca en aquests moments en les municipals, doncs no m'atreu. No, no, no. no hi tinc tanta empatia com l'altre que diu, no, escolta, primer intentem tocar de peus a terra i resolem els problemes que d'una ciutat com Sant Cugat, que en té molts de, sobretot té molts reptes, i per tant doncs val la pena doncs encarar-los col·lectivament des d'aquest àmbit de l'esquerra.
Joan, que vull sentir la teva opinió també.
Aviam, a mi la, t'haig de confessar que la decisió em desconcerta una mica.
Porja Maria, quina matxacada li estem fent.
No, escolta'm, que és molt lliure i molt respectable. No, em desconcerta per la línia del raonament, no? Perquè el punt de partida és Més. I el punt d'arribada és aquelles formacions amb les quals Més s'ha volgut juntar de cara a anar a les eleccions municipals. Llavors, un tendeix a pensar que el focus, el punt important, és el punt de partida. Jo sóc de Més i en base a això, doncs, si em presento, per Més. Que Més es faci una coalició amb Esquerra o la faci amb Iniciativa Verds és secundari, no? Llavors, per això em sobta una mica la decisió de, donat que Més, que és el focus, es fa un acord amb una formació amb la qual no hi estic tan d'acord, el que faig és presentar-me per una altra i, a més, a part de Més. No?
Respon. Sí, si m'ho permets. Jo vaig ser dels, diguem-ne, dels impulsors de la iniciativa de crear una suma d'esquerres aquí a Sant Cugat, de coalició, per trobar doncs, de una presentació de ser una alternativa a Convergència i Unió, bàsicament. No? Això, ja us deia abans, no va resultar, no va reeixir. Jo penso que aquest repte de sumar les forces petites, si Convergència no té majoria absoluta, com jo penso que no tindrà, doncs no s'ha pogut aconseguir abans de les eleccions. Jo penso que el repte es tornarà a plantejar després del dia 24. Per tant, després, segons els resultats, com formar govern, amb qui formar govern, com lligar les forces polítiques que no han obtingut doncs, majories, tornem a plantejar-nos, a dir, ens haurem de tornar a seure a la taula, Esquerra Republicana i Més, i Iniciativa, i la CUP, i Procés Constituent, etc etc etc. I veure quina capacitat hi ha de fer una oposició, si és que s'ha d'anar a l'oposició, o d'anar al govern, o d'anar al govern, vés a saber.
Doncs, o al govern se necessiten regidors.
Amb una força que sumi.
Hem de matar els 28, doncs, o 25.
La trajectòria que ha caigut, si mireu-la, el Pep, el moderador, doncs segur que en sap molt més. Miro. Perquè no, la història de la quantitat de resolucions i de mocions que s'han plantejat a l'Ajuntament han sumat gairebé sempre, l'oposició ha sumat doncs les alternatives que hi havia abans. Per tant, si sumen, doncs per què no poden plantejar una estratègia col·lectiva? Si abans no s'ha pogut fer, doncs fem-la després. Si hi ha una persona, que en aquest cas Més, que està entre dues forces polítiques, en aquest cas, doncs que pugui ajudar també a lligar caps i a tornar a fer ponts i a mirar a veure si això és viable, jo penso que és una manera d'estar en la mateixa dinàmica.
Aleshores, la teva és una estratègia d'anar una miqueta per una porta alternativa, no? Apropar postures, sí. I generar bon rotllo de cara al dia després.
Sí. Perquè una pregunta ja no al Josep Maria, pobret, deixem-ho descansar, sinó en general, però una cosa de les que he dit sí que em serveix per introduir el tema, que és, realment veieu possible que hi hagi una majoria d'esquerres, amb les diferents transformacions, però que, en aquest cas, jo que sé, CUP, Iniciativa, Esquerra, PSC i tot plegat, acabin sumant més que Convergència, ho veieu possible, això a Sant Cugat?
Això a Sant Cugat, jo ja et dic que no, que guanyen per majoria absoluta, ja t'ho dic jo sempre, sí, Convergència, per la qual jo crec que no és impossible. A part, que si fos així, tampoc es posarien d'acord. O
sigui, això és un altre tema.
Ja t'ho dic jo.
Però ho veieu possible, Joan?
Jo no veig possible.
No, jo tampoc.
Dia d'avui no veig possible. No sé si hi haurà majoria absoluta o no, però en qualsevol cas no veig possible.
Segur que el Joan Maria té un punt més optimista amb el tema.
No, jo no voldria descartar res. És a dir, hi ha uns interrogants, i penso que trobarem moltes sorpreses en aquestes eleccions. No sé si les sorpreses majoritàries vindran a les municipals o vindran a les autonòmiques, però des dels partits emergents, nous, amb els partits vells, amb els partits doncs, que s'han renovat i amb els que s'han escindit, de plegat hi haurà un mapa diferent. I el resultat d'això jo ara no el puc preveure i per tant jo deixo portes obertes.
Bueno, hem de fer una porra aviat i ens haurem sí. de mullar tots, eh?
Et costarà un esmorzar,
optimisme. No, no, el que pagarà l'esmorzar segur serà el Jordi, no, perquè Convergència no tindrà majoria absoluta.
Ja veuràs com sí.
I jo penso que en aquest cas et tocarà pagar l'esmorzar.
Ets l'únic tertulià que dius que Convergència no traurà...
Ha parlat amb tots els votants, ja.
Jo penso que ho fa per militància, el Jordi.
No, jo no milito, no, no, no. Això sí que no. No milito enlloc, jo no, no. Això és un no, però tinc. La veritat és que jo sóc una persona que treballa al carrer i fa moltes cantonades, amb la qual escolto tothom i sento la gent. Vull dir, des de el treballador fins al màxim empresari que hi pugui haver.
Vol dir que l'empresari no treballa?
Jo no t'he vist mai a la Bohèmia, Jordi, o no t'he vist mai a segons quins ambients on Convergència precisament no té...
La qüestió d'horari és incompatible amb el teu i el meu, però... Sí que conec aquesta gent. Home, potser
les cantonades i el carrer que fas és més procliu a Convergència.
No t'ho creguis.
Jo com
no?
que segueixo pensant que les majories absolutes són un error, independentment del que pugui dir la raó, jo apostaré sempre perquè no hi hagi una.
Jo els 4 anys únics que he governat, ja et dic, són en minoria i m'ho vaig passar molt bé i governàvem i sense cap tipus de problemes i inclús crec que és millor que governi en minoria que en majoria. A més, per exemple, donaria un exemple, l'alcalde que tenim aquí, que és la Mercè Conesa, en principi és una noia que per governar en minories perfectes. Avui dia que té majoria absoluta, consulta tota l'oposició, ho pacta tot, ho negocia tot amb l'oposició.
Sí, però després sap que pot fer-ho sense. Que després sap que pot fer-ho sense, si vol.
Sí, que inclús jo moltes vegades he dit, escolta,
no t'atabalis i tira endavant.
I en canvi ella opta per parlar i tal, per la qual ella està acostumada a aquest rotllo.
A mi sap que l'oposició no et diria el mateix, eh? Jo, o sigui, també em consta que com a mínim...
Amb l'oposició sí que dono fe que he parlat amb tots i tots em diuen exactament això.
Jo també dono fe que és un govern que dialoga segurament més del que hauria de dialogar un govern amb majoria absoluta.
I ara, evidentment, no sé, els micròfons igual dirien una altra cosa.
No.
Que estan en campanya electoral, però en privat sí que m'ho diuen, ho reconeixen tots.
L'oposició i el govern ho diuen, i és cert que segurament altres governs amb majoria absoluta no parlarien tant o no dialogarien tant amb l'oposició. Ara, això no vol dir que després les decisions d'alguna manera siguin consensuades amb l'oposició. Una cosa és, diguem, quan és possible, aquí t'ensenyo el que faré. Sí. Tu digues el que vulguis, ho faré igual, i l'altra cosa és parlem-ho.
Per pròpia converses amb l'oposició sí que m'han dit que accepta moltes de les propostes que es fan. Tot no es pot acceptar, és cert, vull dir que són grups polítics molt llunyans, alguns, i que no tenen la mateixa filosofia en algunes qüestions, i que hi deu haver criteris divergents, llavors és lògic que ho voti la majoria, però que sí que se li dona l'oportunitat d'aportar noves coses, perquè realment... Vull dir, la ciutat en el fons no és unes eleccions generals, que són on realment es mou el tinglado de veritat. Les autonòmiques, jo crec que es mou molt poca cosa,
perquè
les generals es mou les coses de veritat. Les autonòmiques, com que no tenen pressupost, vull dir, no es mou res. I les municipals es mou activitats del poble i actituds del poble, amb la qual quasi molta gent, amb molts acords, estem tots d'acord. Si es fa una zona peatonal o no, crec que quasi tothom estarà d'acord.
Bueno, digue'ls el de la carretera Cerdanyola.
Bueno, home, hi va haver divergències d'uns i uns altres, però vull dir, bàsicament...
Quan s'ha volgut pianetitzar un carrer, normalment, la majoria de gent que viu en aquell carrer, i sobretot els comerciants, hi estan en contra.
Mira, tothom està en contra del canvi. Mira, jo vaig estar governant... I aquí els amics d'Iniciativa per Catalunya venien als plens amb una mordaza a la boca i que no es podia parlar.
Compte. Anaven amb un amor.
Sí, amb una mordaza a la boca i que no, com això dibuixada, que no es podia parlar. És pel túnel de... El túnel...
De Vallvidrera.
El túnel de Vallvidrera.
Sí. Clar. Llavors, arriba un moment... Que ostres, això semblava, bueno, una atrocitat, no? Vull dir, quan realment amb la gestió del govern es va aconseguir fer soterrar la Bíblia de cos i que el cos pugés el doble, el millor, per culpa dels de Sant Cugat que volien soterrar i no que fes molt soroll. Pues aquesta cosa que Iniciativa deia, això serà un desastre, avui dia ningú comenta res de que un desastre i tothom ho troba bé.
Perquè ells continuaran per la rebassada.
Escoltin, el tema cobra... Digues, perdona, Josep Maria, volies afegir alguna cosa?
No, dic que les Les lluites aquestes petites que hi ha a cada un dels projectes d'això mateix dels túnels, segurament que la pressió que hi va haver des de l'esquerra va ajudar a que aquestes obres respectessin una mica més l'entorn.
Sí,
i
cert,
i per tant, diguem, això
queda bé. Al final, sí, però, bueno,
però aquesta és la història. Vull dir que l'aportació dels valors de respecte a la, i d'equilibri, jo penso que això s'ha de reconèixer, que gràcies a l'oposició la dreta no fa sempre el que vol. I per
no
tant
el que vol, ajuda... o admet millores.
O admet
realment ens el feien.
I aquesta és l'aportació, i aquesta és una aportació indispensable en un govern democràtic.
Les portades d'avui dels diaris parlen dels 11 detinguts en una operació anti-jihadista a Catalunya. Alguns dels detinguts d'aquesta cèl·lula tenien fotos d'edificis públics de Barcelona i Sabadell. El conseller d'Interior confirma que els 11 detinguts tenien, diu ell, voluntat explícita d'atemptar a Catalunya. I alguns d'aquests detinguts els hem tingut a municipis d'aquí al cantó, com Sabadell i Terrassa. Els demanaria la seva opinió sobre aquesta operació. No sé si tenen por quan llegeixen aquestes notícies, si estan tranquils perquè consideren que els cossos policials estan actuant com pertoca, o si simplement ens haurem d'acostumar a viure amb aquesta amenaça constant del risc del jihadisme.
Per mi, t'hauries d'acostumar a viure amb aquest risc, punt 1. Punt 2, por moltíssima al sentir declaracions del ministre de l'Interior.
Tenia per comentar després.
Por radical, jo, perquè ni ajuden, ni es fa amb esquerra, ni tenen una visió política. I gràcies a Déu que els hem tallat de moment. Evidentment la cúpula d'aquesta organització pensarà, bueno, no s'han enganxat, ens han enganxat, però ara hem d'intentar-ho d'una altra manera i amb nova gent. És una organització que molt que diguis, ells no respecten els drets humans, i bueno, veiem com els Estats Units i Europa ara s'ho comencen a prendre en sèrio, però fins ara hem estat mirant cap a un altre costat, vull dir, amb totes les guerres que hi ha hagut, i continuem encara amb segons quins puestos mirant cap a un altre costat.
A mi em fa por.
A mi
em fa por perquè realment són uns moviments incontrolables. No? Tu penses i dius, aviam, no sé si és més incontrolable un maníac depressiu que es tanca en una cabina d'un avió i el tira a terra, o una cèl·lula d'aquest estil, que no deixen de ser gent molt radical, que a més no es mouen per la raó. No? I estem, a més, en un entorn en el qual... darrerament, doncs, hi ha moltes manifestacions públiques on hi ha molta gent, i no em refereixo ja als temes del procés sobiranista, sinó coses com curses populars, no? Recordem que una de les actuacions més conegudes d'aquest tipus de terrorisme es va fer a l'arribada de la Marató de Boston, i aquí en tenim una cursa popular cada setmana, pràcticament, no? Amb la qual cosa, cada cop és més difícil controlar que no pugui haver-hi doncs, fets d'aquest tipus produïts per cèl·lules islamistes o de qualsevol altra ideologia. Per tant, jo crec que ens haurem d'anar acostumant a estar vigilants, no? A no pensar que tot és sempre normal i que tothom és bo, i sense caure en extremismes tampoc mentals, doncs sí, malfiar de qualsevol cosa sospitosa que veiem. No? Si canvio totalment de perspectiva, dic, ostres, quin moment més oportú, no?, per demostrar-li al món lo efectives que són les forces policials de Catalunya, no?, els Mossos d'Esquadra, després de 4 anys d'investigació, fan una actuació a no sé quants llocs i detenen a 11 persones, que són una cèl·lula islàmica perillosíssima. No sé quan hi ha de propaganda al darrere de tot això. M'agradaria pensar que molt, perquè això voldria dir que el que he dit el primer té menys fonament, no? Però probablement és una barreja de les dues.
Més opinions.
Jo primer de dir que no tinc ni idea sobre terrorisme internacional i cèl·lules islàmiques actives o adormides, no, com a tertulia de conèixer els meus límits. Ara sí que és veritat que per les poques coses que es puguin veure, sembla que aquesta és una amenaça entre cometes que està a Europa i que està al món, i no és segurament grups organitzats com havíem vist aquí al passat ETA, sinó que moltes vegades poden ser això que deia, no?, allò que en diuen el lobo solitario, que potser amb algun d'aquests se li gira el cap i vés a saber. Llavors, clar, o sigui que ho veus amb una mica de por, però clar, no, és que no, jo no tinc coneixements per donar una opinió més enllà d'això. El que sí que em dona és molts arguments per continuar fent novel·les.
Josep Maria.
No, s'ha dit, comparteixo les reflexions que s'han fet. No és un fenomen nostre de Catalunya, és un fenomen global i, per tant, aquesta presència d'una ideologia i d'un model d'activisme, en aquest cas suïcida quasi, és a dir, això és el que és la cosa nova, diguem-ne, que hi veig. És a dir, de terrorisme n'hi ha hagut sempre, però els terroristes històrics, i nosaltres en tenim doncs, de molt familiars, de molt a prop, diguem-ne, en el món etarra, per exemple, una de les coses intentaven salvar-se la pell. I, per tant, això era un element dissuasori en moments determinats, però quan una persona està disposada doncs, a perdre la vida i a suïcidar-se doncs, per la causa, això és molt més complicat a nivell de policial, de seguiment i de seguretat. Que aquest és l'altre problema. Aquí va amenaça, per un costat, guerra santa, o digue-li com vulguis, per un costat, i el que suposa o representa de mesures de seguretat que han d'anar acompanyant aquest control. Això afecta els grups radicals, afecta la ciutadania, és a dir, estem controlats, i potser algú dirà gràcies a Déu que estem controlats, perquè doncs, això potser ens estalvia algun disgust dels grossos, però, en el fons, la inversió en seguretat s'incrementarà moltíssim en aquests moments. Una inversió en seguretat i una inversió en comunicació dels cossos policials d'aquí i de fora. És a dir, jo no em semblaria veure-hi l'elogi que feia el Joan dels Mossos d'Esquadra. Jo penso que no és una exclusiva dels Mossos d'Esquadra, això és una operació que segur que està coordinada amb les altres forces policials de l'Estat, i per tant doncs, aquí, i això doncs, ho controla l'Audiència Nacional, i per tant doncs, hi ha un lligam amb el món de la justícia, el món de la seguretat, el món de les policies, i ens hem d'acostumar a aquesta complexitat de seguretat, complexitat política també, complicitat, que no ens podem quedar aïllats en un petit racó pensant que els problemes els podrem resoldre sols, sinó que són problemes que transcendeixen les fronteres, i que això ens obligarà doncs, a tenir molts ponts fets doncs, per poder prevenir també els riscos que genera aquesta nova situació.
Sobre les declaracions de Fernández Díaz, que ha dit que Nous Catalans, que és una fundació propera a Convergència i dirigida per Àngel Colom, dificulta la lluita antijihadista fent pedagogia sobiranista, algun comentari? Hi ha hagut resposta per part de, per exemple, el president Mas, que li ha dit que el jihadisme es troba arreu, més enllà de si hi ha debats sobiranistes o no, però vaja, és el ministre de l'Interior que fa aquestes declaracions al matí i després a la tarda es va reafirmar, vull dir que no.
Jo per mi he dit abans que em fa més por el ministre de l'Interior que no, tal, no solament per aquesta declaració, sinó que jo no sé si és l'estrès o serà que és una persona molt religiosa i no té molt temps a fer les coses religiosa, i a la vegada al ministeri i porta molt estrès i no li permet coordinar molt bé el cervell, però crec que les sortides de to ja han sigut 3 o 4 vegades. És a dir, jo crec que la dimissió ha de ser immediata i pel bé del país. És a dir, si aquestes reaccions així les utilitza també amb la Guàrdia Civil o amb la Policia Nacional, bueno, sort de l'Audiència Nacional que va controlant aquests temes, però si no, a vés a saber on estaríem.
Aquí, casualitats de la vida, en puc parlar una mica més, perquè a l'estiu passat, per exemple, vaig tenir alguns contactes amb la comunitat catalana pakistanesa, que és una de les que és part de la Fundació Nous Catalans, i una de les seves principals preocupacions és construir un camp de críquet. Vull dir que no els veig jo molt interessats en segons quins problemes que comentava el ministre, no? Dit això, sí que és veritat que tenen alguns membres de la Fundació i concretament d'aquesta comunitat, per exemple, vinculats a Convergència. Si això és el que agafa el ministre per dir que s'estan, entre cometes, reclutant persones de segons quin origen per fer suport al procés, home, doncs no sé, també hi ha altres partits que han fitxat, entre cometes, ciutadans equatorians o ciutadans colombians, perquè ara també poden votar. Vull dir, no penso que això sigui patrimoni únic d'un partit, i és més, tampoc és dolent, a veure si ara no es podran agafar catalans d'altres orígens per donar suport a la teva causa.
El tema és de tanta importància que no s'ha de desmereixer amb una qüestió política d'ocasionar oportunista, em sembla fora de lloc.
Hi ha associacions d'idees que, per poc rigoroses i a més per absolutament fora de sentit, no s'haurien de fer mai, i menys per un polític, i molt menys per un polític que té responsabilitats amb un govern, no? I menys encara si aquestes responsabilitats tenen que veure amb la seguretat, amb la seguretat ciutadana.
I menys encara si és català i coneix una mica més la realitat del país.
El Jorge Fernández Díaz s'ha caracteritzat ja, i cada cop més, per una intolerància altíssima i per un extremisme, tant amb el que representa les seves ideologies religioses com les polítiques, que el fan perillós. Jo crec que el fan perillós des d'un punt de vista mediàtic, comunicatiu o de pensament, no? I utilitza tota l'artilleria que coneix per combatre allò que pensa que és la fi del món, que en aquests moments ho identifica ell amb el sobiranisme català. I fa aquest tipus d'associacions que, ja dic, estan absolutament fora de lloc. Se me n'ocorren moltes, d'associacions que podríem fer entre el PP i altres conceptes, o entre ell i altres conceptes, i que no faré per la mateixa raó, per manca de rigor, i perquè crec que no toca, eh? Quan es parla de qüestions sensibles, de qüestions que poden afectar a la seguretat i a les persones, jo crec que s'ha de ser molt més curós, i evitar fer el ridícul de la manera tan espantosa que ho va fer ahir.
Jo diria dues coses. Bueno, d'entrada, com a mínim imprudents del tot, és a dir, les paraules del ministre. Aquí estem en una realitat que ens hem anat acostumant, i penso que és bo, de nouvinguts, de tot tipus, de totes les nacionalitats, de totes les ètnies, i per tant, doncs, musulmans i àrabs d'aquí, d'allà, de tots els països. L'esforç que s'ha fet, i jo penso que encara és poc, per integrar aquesta gent i fer-lo sentir, doncs, del país on han anat, doncs, a treballar i a viure, això és importantíssim i s'ha de reforçar al màxim. I els partits polítics hi tenen una responsabilitat en què aquesta gent nouvinguda aquí es puguin incorporar a totes les institucions, també a les polítiques, a les socials, i puguin sentir-se com a casa. És a dir, aquests s'han de poder sentir catalans i els hem poder de considerar a la llarga, a la curta o a la llarga, no sé quan, però els hem de sentir també ciutadans de Catalunya amb tots els drets i deures. I per tant, tot el que ajudi això és positiu. Discriminar o recriminar els esforços que es facin en aquest sentit és el més poc polític i el més, doncs, rebutjable, i en aquest cas, doncs, el ministre. Ara, dit això, jo estic segur que si hi ha gent, doncs, que per ideologia va radicalitzant-se i va entrant en una línia, doncs, d'un jihadisme radical, buscarà també, aprofitarà també les escletxes que li dona el sistema democràtic per aprofitar-se per la seva causa. Això. I per tant, això qualsevol, doncs, ho pot entendre. És a dir, escolta, aquí hi ha un racó que m'acullen, inclús tindré mitjans, seré reconegut i em donaran més mitjans per arribar a objectius que poden ser realment condemnables. Per tant, llavors, què és el problema? El problema és el control, és els mecanismes de seguretat que han d'establir, també no només els policies, sinó els cívics, per saber. Aquí tenim les mesquites, no sé, el conseller hi parlava, doncs, inclús de mesquites concretes d'aquí de Catalunya que són, doncs, qualificades com a més radicals. I llavors, doncs, això s'ha de hem de respectar la llibertat religiosa, hem de respectar, doncs, que aquesta gent tingui el seu lloc de culte, però el discurs que s'hi faci hem de veure fins a quin punt ajuda a integrar en una dinàmica democràtica o pot, doncs, fomentar aquest radicalisme. Són coses que es barregen. El que no pot ser és fer unes declaracions, a dir pim pam pum fora i aprofito per carregar-me no sé què, no, l'adversari polític.
Alguna qüestió més? Un altre titular que tenia avui, que és un tema que tractem sempre. La infanta demana la seva absolució al·legant que afirmava el que li deia el seu marit. En el seu escrit de defensa, Cristina Urbó torna a fer responsable Iñaki Urdangarín de la gestió de l'empresa matrimonial en el cas Nós.
Pobret Iñaki.
No, home, la veritat de tot és que...
Però aleshores no val res l'afirma, no, que tu poses en un document, no?
A veure, d'entrada...
A partir d'ara jo signaré qualsevol cosa i si sí, que ho ha dit algú. Sí.
D'entrada, el que van fer molt bé aquesta cuchipandi és apartar el tema societari del penal. El penal és societari, també. És a dir, i aquí, com a membre del Consell d'Administració de les societats, és responsable tot el Consell. O sigui, aquí no hi ha legislació de que diu no, jo és que no vaig firmar, jo sí vaig firmar. No, tot el Consell d'Administració és responsable, i així es veu, els humans tenim aquesta desgràcia de que estem en un consell d'administració, doncs on serem responsables de tot el que faci la societat. Els divinos, que és ella, vull dir, en principi, ell veu que aquesta responsabilitat no li toca si no firma. Ara bé, després, clar, com que vens a dir, si com que no ho va firmar no té responsabilitat, clar, tot el que va firmar sí que deus tenir responsabilitat, vamos, per la lògica de la contravenció. I clar, aquest és el tema, que em diu, no, és que vaig firmar sense saber. Clar, però si no sabia res i era tan tonta i tot això, jo demano.
No diuen això, diu que tenia múltiples ocupacions i nous coneixements de fiscalitat.
No sé, demanaria a la Caixa que ens expliqués quina activitat fa i quin nivell cultural té aquesta noia. Sí que ho demanaria, perquè clar, al final la Caixa no deixa de ser dels que se l'han quedat, que no sé qui deu ser, però, que deu ser dels fondos que tenien de les preferentes a les Isles Caimán, no? Són els que deuen haver comprat a les accions i deuen estar en nom d'algun de la Cuchipandi, pues, a part de la misèria del que andava a los pobres gente. Vull dir, a partir d'aquí CaixaBank ens hauria d'explicar si està la fundació, sobretot la fundació depèn de la societat civil i depèn del ministeri, no sé de quin ministeri, de la Generalitat, la Conselleria de la Generalitat ens hauria d'explicar quina activitat fa i quin nivell té culturalment, no? Però si no és capaç d'entendre el que firma, vull dir, la veritat és que
Això és un vodevil,
no? I tant.
Ahir escoltaves la notícia i et anaven recordant doncs els arguments de cada una de les defenses i a mi em feia una miqueta de pena. Pena no tant pel sistema judicial, que aquí està una miqueta indefens, sinó per les estratègies tan burdes i tan bèsties de cada una de les defenses, no? La de la infanta dient, no miri, jo és que tinc quatre fills i una feina i clar, no puc estar per les coses que signo, no? L'altre que ha citat, o vol que se citi, a 680 testimonis, a quin més important? És a dir, si difícil és citar-ne amb un, doncs 686 ens porta a l'any 3015, no? I els altres, doncs bé, doncs tampoc té massa interès. La notícia de que ningú havia dipositat la fiança, doncs tampoc era tan notícia, i ara veurem què passa. I al final tot em porta una idea. Escolta'm, si tot això tira endavant així, d'aquí 20 anys encara no en sabrem res d'això. Quan l'estratègia de base està molt clara, els absoldran a tots. El final de tot serà, quan no us en recordeu, ja els haurem absolt. Jo crec que la falta de transparència és un dels principals enemics de qualsevol sistema, no? I en aquest cas, sistema judicial o polític espanyol, també. Perquè aviam, sempre hi haurà un periodista que se n'en recordarà i tornarà a parlar-ne. Aleshores, si s'ha d'absoldre la infanta, que ho facin per decret llei. Que ho facin per decret llei, perquè ho estan fent per decret llei a sota mà i sota la taula. Llavors, que ho facin i que tots, doncs els ciutadans, puguin opinar lliurement, ara que hi ha unes eleccions, sobre què en pensen d'aquesta mena de decisions.
Per decret llei s'ha de mantenir la independència del poder judicial, home.
Escolta, deixa d'estar. Això no ha existit mai en aquest país i molt menys en la darrera legislatura. La darrera legislatura és un escàndol on hem vist fiscals fent d'advocat
defensor. No qüestionis el jutge Castro, que déu-n'hi-do.
No, el jutge Castro està en el top dels jutges més admirats per mi.
Sí, perquè
penso que és un senyor, ostres, que està mantenint un nivell de professionalitat brutal, i per això dic que està una miqueta indefens davant d'aquests escrits de defensa.
Alguna cosa més? No, perquè gairebé són les 10 i haurem de marxar.
Ja acabat.
Sí. Doncs Joan Alsina, Jordi Piella, Joan Ramon Armàs i Josep Maria Balcells, moltíssimes gràcies als quatre i ens veiem la setmana que ve. Que vagi bé.
Gràcies,
molt
que vagi bé.
I see clouds of white and the brightness of deep. I like the dark and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by.
friends shaking hands singing.